que han estat auxiliades a la mà al sud de l'illa de Cabrera. I fora de les illes, a Almeria, s'ha detingut un home de 60 anys per, com a presumpte autor de la mort violenta d'una dona de 63. Ha estat condemnat a la ciutat d'Almeria. Fins aquí les notícies de les 12 del migdia. Divendres Ràdio, més informació a l'emissora pública quan siguin la 1. Fins després.
Més informació a ivetresnoticies.com. Amb tu. Gràcies.
Hola a tots, jo sóc Anna Regina Cortés i això és No Venim amb Manual, el programa per nens, joves i famílies que, com sempre, arriba carregat de continguts. Avui parlarem de moltes coses. Parlarem sobre voluntariat, en què consisteix exactament i què poden fer els joves voluntaris a Balears. Després també parlarem sobre un tema interessant, com ve repassar o fer activitats acadèmiques durant l'estiu. Avui ho esbrinarem. Després parlarem sobre com gestionar la convivència entre pares i fills quan el fill torna a casa després d'haver acabat els seus estudis a fora. I a més tindrem iniciatives, propostes, mini-entrevistes i molt de joc. Ho deixem aquí. Esteu preparats? Idò, arrencant ja amb No Venim amb Manual. No Venim amb Manual, hem mencionat en diferents ocasions el voluntariat. Però infants i adolescents ens han manifestat que sovint no saben molt bé en què consisteix exactament i com se fa per ser voluntari. Per això avui hem recopilat els seus dubtes i transmetem les seves preguntes a Marga Gallà, que és directora de la plataforma del voluntariat de les Illes Balears. Bon dia, Marga, com estàs?
Hola, bon dia.
Idò, si te sembla bé, t'anirem fent algunes de les preguntes que ens han fet arribats a lots i començaríem demanant-te què vol dir exactament ser voluntari o voluntària i a partir de quina edat se pot començar a fer de voluntari.
Bé, començarem per segona part de la pregunta. A les Illes Balears poden començar a fer voluntariat els joves a partir de 14 anys, d'acord? ¿Vale? Això és una cosa diferent a la resta de l'estat, que moltes comunitats són a 16 anys o inclús a 18. Però després depèn un poquet de quin programa té unes limitacions d'edat o a quines entitats. Això ja és algo molt concret de limitacions segons l'edat. Per exemple, un voluntariat a presons no el poden fer menors d'edat per diferents motius, vale? Yeah. I després el jove ha de triar on vol anar i a mi en si, aquest programa que ell li fa ganes pugui ser de la seva edat. I què vol dir ser voluntariat? Doncs pues vol dir implicar-se, comprometer-se, prendre decisió, i el que ara nosaltres dèiem en el nostre lema d'aquest 2025 és sumar-se, voler sumar-se per canviar el que tens més proper, el que no t'agrada, o donar suport en allò que t'agrada. Però per fer tot això necessites una organització, una entitat de voluntariat, perquè tots sols no anem a cap banda.
Molt bé. I quin tipus de voluntariat existeix a les Illes Balears?
Pues nosaltres diem que qualsevol persona pot trobar el que li agradi, perquè tenim fins a 9 àmbits de voluntariat, ¿vale? Temes culturals, temes d'oci, temes d'esportius, temes d'educatius, mediambientals, inclús els menors no podríem, però tenim els de protecció civil, que tots veiem en els nostres municipis els voluntaris de protecció civil.
Clar, els joves també ens demanen si hi ha voluntariats només per l'estiu o per cap de setmana que puguin encaixar una miqueta amb els temps que tenen ells disponible, per dir-ho així.
Pues sí, hi ha determinats programes que només se fan en l'estiu. Per exemple, tenim a la plataforma un parell d'entitats que fan activitats amb altres infants i joves, ¿vale? Les conegudes escoles d'estiu. I els joves, aquí sí que a partir de 16 anys, poden fer de voluntaris. I aquesta activitat només se fa en l'estiu i els joves només poden col·laborar en l'estiu. Després hi ha una activitat que jo m'agradaria tenir 14, 15 i 16 anys per poder fer-la, que és participar a un camp de voluntariat des que organitza IVA Jove, que tant les poden fer a les illes com a una altra comunitat autònoma. I això crec que és una oportunitat, com una primera experiència molt bona. Durant 15 dies fas voluntariat a un programa, però a més se complementa amb activitats per conèixer on vas. Si vens a Mallorca o te'n vas a Astúries a fer un voluntariat, doncs és una mescla de jo faig voluntariat, però al canvi faig unes activitats i conec gent de la meva edat i d'altres comunitats.
I si uno la vol començar, com pots saber quines opcions hi ha disponibles, quines són també fiables? Hi ha alguna pàgina web o lloc on mirar-ho?
Sí, aquí anaré cap a nostra. Poden mirar a la plana web de la plataforma del voluntariat, que és www.plataformavoluntariat.org, i aquí trobaran una cosa que se diu cercador de voluntariat. I aquí, segons a on visquin, perquè no és el mateix un jove de Palma que un jove de Muro que un jove d'Eivissa, doncs aquí el primer que han de fer és posar a on visc, a on vull fer voluntariat. I van posant uns filtres i quan acabes la teva selecció, doncs voluntariat en Palma, escat de setmana, en temes mediambientals, doncs això te fa una recerca dels programes de les entitats de la plataforma del voluntariat que encaixen amb el teu filtre. I després pues, ja tens una gran selecció, perquè la plataforma i les seves entitats aglutinen més de 150 programes de voluntariat. Però això jo sempre dic que algun podem trobar que t'agradi i que te sentis útil i que puguis participar activament.
I una altra pregunta que ens han fet és si s'ha de fer una formació, un curs, abans de començar com a voluntari, o si se pot començar sense experiència.
És un dret i un deure formar-se com a voluntari. I el primer que he de saber és que és voluntariat, a on m'estic ficant. I des de la plataforma organitzam mensualment formacions bàsiques de voluntariat que se poden fer online, però el manco sobre que és voluntariat, que no és, que puc demanar, que me poden demanar, quin tipus de voluntariat. I això sí que és... Me diràs, és obligatori? No, és molt recomanable i és un dret i una obligació de les persones voluntàries, formar-se, saber on vaig, per després evitar males experiències de jo pensava, jo havia entès, jo esperava. És una manera. I després, segons el voluntariat, doncs, l'entitat on fas voluntariat te fa una diferent formació. Imagina't que fas un voluntariat esportiu ajudant a infants amb discapacitat a jugar a futbol. Pues, sí, tothom sap jugar a futbol, però potser un d'aquests infants necessita que li expliquis més poc a poc o amb pictogrames i t'ensenyen a utilitzar aquests pictogrames perquè l'infant que tu estàs ensenyant a fer voluntariat pugui jugar a futbol. ¿Vale? Lo més simple se pot complicar i aquestes complicacions se voten amb una formació.
D'acord. I ja per acabar, Marga, quin consells donaries a els lots que ens estan escoltant ara i que se volen animar o volen aprofitar aquest estiu per fer voluntariat?
Que cerquin dins la plana web de plataforma, que mos cridin a la línia 900 i que si tenen ganes, entre tots hem de trobar un puesto on ells se sentin bé i puguin col·laborar i començar aquesta experiència de ser voluntari.
Molt bé, idò, ja ho saben tots, ara prenem nota. Moltes gràcies, Marga, per atendre'ns i esperant que tornis a participar un altre dissabte a No Venim en Manual.
Quan moltes vulgueu. Moltes gràcies per difondre el voluntariat de les Illes.
Quan arriba l'estiu, molts infants i joves passen pràcticament 3 mesos sense fer cap tipus de tasca relacionada amb l'àmbit acadèmic. I hi ha qui diu que aquest temps va bé per desconnectar, descansar, carregar piles, però també hi ha famílies que se demanen si no és massa temps. És a dir, realment convé fer qualque activitat durant l'estiu, sobretot si hi ha aspectes que no han anat bé durant el curs? Avui, parlant d'aquest tema, amb la nostra psicopedagoga, Anna Magdalena Bausà de Mirabó. Bon dia, Magdalena.
Bon dia.
Tenim una pregunta per tu, que és la primera que estàvem comentant.
Només una.
Només una. Només una i després moltes altres. 3 mesos sense fer res acadèmic, pot ser massa temps o va bé fer una aturada completa?
Tres mesos és molt. Tres mesos és molt perquè en tres mesos un lloc que va bé pot arribar a desconnectar massa, un lloc que no va bé se li poden oblidar moltes coses. És molt important desconnectar, però les desconnexions en els humans que funcionen són curtetes.
Per tant, desconnexió total durant un temps inferior en els tres mesos, no?
Sí.
Molt bé. Si consideram que els nostres fills els pot anar bé fer un repàs o reforçar alguns aspectes, és important tenir clar els objectius, no dir repassar en general, sinó sobre què se pretén exactament?
Sí, el que passa és que aquí jo volia fer un incís.
Home.
Anem a veure. Hi ha moltes edats distintes a les quals s'estudia. I clar, la solució serà distinta. Però en l'estiu ha d'estar bé. El lot, ha d'aprendre el lot, però tota la família també ha d'estar bé. I això crec que és molt important, perquè segons quines coses intenten que facin, segons quines edats, podem entrar a guerres que a lo millor no mereixen la pena i haurien de fer un altre enfocament. Dit això, en general, jo crec que és bastant recomanable que repassin. Crec que està molt bé com a, en el principi, tenir una mínima organització i a lo millor decidir que hi haurà un dels mesos en què no s'ho farà res. Això m'apareixeria bastant correcte i lògic, també perquè els adults se suposa que tenim un mes de vacacions, se suposa. Perquè després, en cada cas és un munt, no? Però crec que això pot estar bé un mes. Però clar, el curs pràcticament ja ha acabat. Per tant, hi ha una part de juny en què no estaran fent feina. Després hi ha juliol, agost i setembre no comencen tot d'una. Vull dir que en el final, fer-los veure damunt un calendari tot el temps que estan sense tocar llibres o tablets, tablets, ja m'entens, no? Acadèmiques i tal, és bastant interessant.
I com podríem saber realment què necessiten? Perquè si no s'ha pogut parlar abans amb el tutor o la tutora, que podríem fer, pot ser mirar les notes, parlar amb els infants per saber què és el que més els ha costat durant el curs, parlar amb una mica d'infants, els adolescents es deixen per després.
Normalment en les notes solen venir comentaris, i aquests comentaris és molt interessant llegir-los. Moltes vegades els mateixos adults anem a tota pastilla perquè tenim estrès, miram el número de cada nota i ja està, però moltes vegades la part més interessant és mirar els comentaris que han posat els distintes professors i sobretot el tutor. En aquest cas, crec que el més interessant és començar per aquí, per veure. Molts de tutors posen, li convé aquest estiu fer... I de tenir paciència i acabar de llegir tot l'escrit complet. També que diu el professor que li convé fer i començar per aquí, òbviament.
I després xerrar en sol lot també, evidentment, pot aportar informació, no?
Sí, està clar. Amb el lot de primari moltes vegades ells no en són massa conscients, simplement bueno, ells saben les assignatures en funció de les notes que els posen els professors, més allà no arriben, per tant en aquest cas poden tenir una certa informació però no del tot. Està molt bé xerrar amb ells, sobretot perquè així se comencen a sentir importants i escoltats.
Molt bé.
Però la decisió en aquest cas a primari jo crec que depèn més dels adults.
Un problema que passa sovint és que quan la base, els fonaments no estan ben consolidats, després durant el curs següent no hi ha temps per reforçar-los, no? I s'hi afegeixen continguts nous sense haver entès bé els anteriors. Clar, l'estiu podria ser interessant per treballar aquesta base a vegades.
Si tenim identificat que hi ha un problema de base, que moltes vegades és molt bo de saber, sí que mereix molt la pena dedicar un temps a assentar bases. Clar, aquí hi ha un matís important. Moltes vegades el que se fa és treballar tot el que s'ha fet en el curs. Jo, la veritat, és que crec que el més interessant, a no ser que s'hagin de recuperar assignatures, és mirar dels continguts d'enguany quins se repetiran l'any que ve i treballar aquests.
D'acord.
Perquè hi ha continguts que se repeteixen, la gran majoria, però n'hi ha alguns que no. Per tant, centrar-nos en el que necessitarà l'any que ve. Perquè, a més, així el lot, quan comenci el següent curs, se'n donarà compte que està molt més fresc i serà capaç d'agrair la feina que ha fet. I és important que el lot se'n doni compte que li ha merescut la pena, perquè, si no, no voldrà tornar a fer.
Clar. I és important o interessant també treballar competències, és a dir, habilitats que després sabrem que els serviran a la seva vida acadèmica, és a dir, no tant contingut, sinó habilitats necessàries.
Això és molt important, el que passa és que pot ser més difícil de definir, però, per exemple, avui en dia els atlots tenen molt poca comprensió lectora i redacten bastant malament. Això són coses que s'haurien de treballar.
Són bàsiques, no?
Són molt bàsiques, perquè és que un atlot que no sap llegir un text necessitarà sempre una intel·ligència artificial que li resumesqui. Dic que la pràctica és el que està passant avui en dia, no? I clar, que passa? Que això, en el final, no és gens beneficiós ni per ser lot ni per el futur democràtic de la nostra societat, perquè si ningú sap llegir els textos són supermanipulables.
Quines competències, idò, creus que més o menys seria interessant tocar a l'estiu?
Clar, aquí hem de veure si serien competències pròpiament dites o no, però coses que s'han de treballar o que realment mereix la pena: la redacció, la comprensió lectora. No és una competència, però crec que és molt important treballar la curiositat intel·lectual, és fer preguntes. Moltes vegades hi ha lots que fan preguntes i les deixen de fer perquè els adults mos cansam de contestar coses. Per això és una cosa que en l'estiu és molt fàcil de fomentar, no? Uh-huh. Un lloc que demana coses que no sabem, les poden cercar i li donen informació. I el que estaran fent serà estimular la seva curiositat intel·lectual. Anem a l'aquàrium i mos comencen a demanar coses de peixos. Pues jo que sé de peixos. Bueno, tio, idò, si ho cerques i li contestes, a lo millor després de classe...
Estimules, clar.
Exacte, farà més preguntes de classe i això podrà ser molt interessant, no? I una cosa molt, molt, molt important i que fins ara no se li estava donant massa importància, però que ara, avui en dia, és un tema quasi urgent, és el tema de la concentració. Qualsevol cosa que vegem que li fomenta la capacitat de concentració morirà mel.
Després, de totes formes, també hi ha casos molt, molt diferents. Tenim nens que han acabat bé els curs, mm-hmm, i potser no sembla necessari fer cap repàs, i d'altres amb dificultats d'aprenentatge que poden necessitar més suport. Clar, en situacions així, com podem analitzar si realment és convenient que el que ha superat el curs faci qualque activitat, i com podem evitar sobrecarregar aquells que ja han passat un curs bastant exigent? On està aquí l'equilibri? Com podríem discernir què han de fer en aquests casos?
Clar, en el cas de l'atlot que li ha anat bé els curs, crec que és molt interessant diferenciar si li ha anat bé perquè la seva capacitat és alta i quasi no ha fet res, o sigui que la seva capacitat està per damunt el que li demanen. En aquest cas sí que mereix la pena que faci qualque cosa i que treballi com a mínim, que tingui com a programes, el que serien com a programes d'enriquiment, tingui ja no altes capacitats, no? Però que li podem fer nosaltres, que avanci en coses que li puguin ser útils. Vale, jo sé que t'ha anat superbé, però redactes malament, i de vinga, no me treballaré, no? Perquè se pot. O l'anglès te pot anar millor. Bueno, a lo millor aquesta pel·li la podem mirar en anglès, no?
O hàbits d'organització, per exemple, pot ser interessant també?
Moltíssim, moltíssim. El que passa és que aquí hem de tenir molt en compte l'edat, perquè l'organització no sempre ha la capacitat d'organització. Depèn de l'edat que tingui, serà més fàcil o més difícil. Perquè com que el sentit del temps fins a certa edat no està desenvolupat, tampoc hem d'exigir massa, no? Un atlot massa petit difícilment s'organitzarà perquè directament no pot. Quines altres coses? Un atlot que hagi fet massa feina durant el curs. En aquest cas, crec que és molt important que tingui molt clar que durant un temps no tocarà un llibre perquè segur que necessitarà desconnectar.
Uh-huh.
I si fa feina a un mes concret o un mes i mig o els temps que decidim, és molt important que a lo millor que tingui molt clar que a lo millor de matí farà feina de tal hora a tal hora i després ja no xerran d'estudis i a més després fent coses que li agraden molt.
Molt bé, interessant, són moltes, moltes idees, però clar, després està el tema de com se fa tot això, no? Perquè quan pensem en activitat d'estius, moltes vegades el primer que ven al cap són els quadernets aquells de tota sa vida. Tu creus que són una bona opció, aquest tipus de repàs generalitzat, o és millor pensar en alternatives una mica diferents que també ajudin a reforçar?
Aquests quadernets solen estar molt ben fets, Els ha fet un editorial, tenint en compte que les notes estan l'estiu, tenen l'essencial. Jo, de fet, els utilitzo durant tot el curs, perquè estan especialment ben fets. Per tant, si volem fer una alternativa, ha d'estar millor feta que això. I no sempre és tan fàcil. Ho dic perquè moltes vegades és com que tenim tendència a... Ah, no, lo de sempre no.
Tot el que has passat té mala fama, de vegades, no?
Sí, però és que si funciona... Jo ja t'he dit que durant el curs utilitzo molt els quadernets aquest d'estiu i, en general, t'he dit que funciona molt bé, que els gelots els reben amb bastanta alegria perquè s'entén tot. Són quaderns que estan fets perquè sigui senzill, no? Perquè la gent no s'hagi de rompre el cap. Per tant, són una bona opció. Ara, si jo aconsegueixo una manera alternativa de treballar el mateix, imagina't, no? Trobam un taller literari. Vale, una tertúlia per xerrar de tal llibre. Fantàstic, això sempre serà més interessant per un lot que un quadernat, no? Però clar, aquí depèn de quines alternatives tinguem. Si trobam alternatives que per ser lot siguin més atractives, fantàstic. Si no les trobam, els quadernats funcionen molt bé.
Magdalena, i com podem plantejar activitats que ajudin a reforçar competències i que vagin un poc més enllà de la idea d'aprofitar accions del dia a dia, que de vegades és molt útil, per exemple, no? O aprofitar la llista de la compra per planificar-se, per càlcul, per escriptura. Però, clar, de vegades només això, a mesura que van passant els cursos, costa una miqueta, o queda una mica curt. Què se podria fer en el dia a dia per trobar opcions, si volem reforçar competències? No sé si és una pregunta massa complicada.
Clar, això seria com plantejar una situació d'aprenentatge.
Exacte, a nivell familiar.
Seria fantàstic, el que passa és que no sempre els pares saben tanta didàctica. Per tant, en aquest cas, jo crec que... En el final, perquè volem que un al·lot aprengui qüestions acadèmiques per funcionar en el dia a dia, no? Per tant, una manera molt senzilla és intentar integrar-lo a les decisions que s'han de prendre una casa en el dia a dia, no? Com fem perquè aquesta casa continuï a escoltar propostes de salón, no? Com fem per... se compra. Vale, tu pots col·laborar amb la llista de la compra, vale, en quin supermercat aniries? Tu me podries mirar a mi on mereix més la pena comprar la salsa de tomàtica que a tu t'agrada?
Les ofertes, no?
Les ofertes. No sé, jo el que faria seria integrar-lo molt en les decisions quotidianes. No vol dir que se'l tu decidesqui, però sí intentar escoltar-lo més, que ell se senti important, que se senti escoltat, perquè a més així tindrà com més ganes d'aprendre, no? S'ha espanyat la tele i han de cridar el tècnic. Vinga, què li hem de dir? Organitzar un poc les coses amb ell, no? De manera que ell se vagi sentint important, perquè senti que té un pes, que vagi cresquent i que aprengui a funcionar en el món real. I d'aquesta manera que pugui veure lo important que es trobar les paraules per dir les coses, que això és llenguatge, lo important que és l'organització, lo important que és la capacitat de concentració perquè has d'escoltar que t'ha dit aquest tècnic que ha vengut.
Anem a ser una mica objectius, perquè ara que plantejaven això de fer quasi una situació d'aprenentatge, pot ser algun pare que ens escolta s'ha escandalitzat, no?, de dir, mare meva, què he de fer aquest estiu, no? Com poden saber els pares si realment estan preparats per ajudar els seus fills durant l'estiu? I si veuen que no, quines altres opcions tenen, si els hi falta temps, coneixement o recursos?
Bueno, els quaderns d'estiu tenen solucions. Això és fantàstic. Perquè moltes vegades simplement donant el quadernat i veient que la solució encaixa o no, veient que la cosa va bé, no? Però si el fet de posar el meu fill a fer feina suposa una discussió que, diària, significa que aquí millor aturar un momentet i mirar si trobo una solució millor, que pugui ser un veïnat un poc major que li pugui fer classes de repàs, que això també és molt interessant, no? Que els lots de... A lo millor un al·lot de 14 anys li pot fer repàs a un altre més petit.
Clar.
No importa tenir l'edat laboral per fer feina, no? I també li pot ser molt interessant en els de 14 començar a fer aquest tipus de coses, no? Cercar recursos com a quotidians, però que ja no tot depengui de que son pare estigui físicament fent tot amb el nen.
Molt bé. Fins ara hem parlat de nins, però hem de fer menció en els adolescents. Com els plantejam en els adolescents el tema d'aprofitar l'estiu per fer un reforç acadèmic, ja sigui enquadernats, ja sigui repàs, ja sigui apuntar-se a un club de lectura? És igual. Com ho fem perquè realment ho vegin com una cosa útil i perquè se sentin motivats?
És que aquí depèn molt, no?, de com hagi estat el curs en l'adolescent. Hi ha certs adolescents que mai han fet feina en l'estiu i feina acadèmica, i d'entrada, a qualsevol adolescent que li plantegis fer una feina acadèmica en l'estiu, com a mitja te dirà que no. Per tant, aquí hem de valorar fins a quin punt mereix la pena aquesta guerra o no. Depèn. Depèn, bàsicament, de que vulgui fer l'adolescent més endavant i que necessiti l'adolescent. Lo ideal és que sí que facin un poc de feina, però haurem d'anar molt de costat i ben si mos mereix la pena o no.
Per l'harmonia familiar.
Per l'harmonia familiar i també perquè, home, aquí hi ha una cosa molt important. El rol dels pares d'un adolescent ha de ser acompanyar-lo en situacions difícils. No estar només pendent de la part acadèmica. I de la part acadèmica hi hem estat durant tot el curs. Per tant, en l'estiu poden comparèixer dificultats noves, sortides... En aquest cas, més val triar bé les guerres. No sé si m'explica. Bueno, triar bé les batalles, no? I veure aquesta me mereix la pena, aquesta no. Ho dic perquè aquí hi ha moltíssimes modalitats distintes d'adolescents, i hi ha adolescents que tenen molt clar quins estudis volen fer, per tant, ells mateixos són conscients de que si aquest estiu no repàs tal, no aconseguiré la nota que vull, no? Inclús, això no va només per ser d'universitats, o sigui, en els cicles formatius de grau mig també se demana nota. Hi ha lots que en són conscients. Vull entrar a un cicle formatiu d'informàtica, si no tinc una bona mitja de tercer i de quart d'ESO, no hi entraré. Per tant, a lo millor, clar, si nosaltres sabem quines són les expectatives i els desitjos de ser lot, és molt més fàcil. Però es posa altres adolescents que més val que estiguem pendents per quan tingui conflictes amb els amics, o per quan comenci a tornar massa tard, o amb els ulls vidriosos, estar pendents d'altres històries que poden ser bastant més interessants que estiguem allà com a pares sense haver-nos cremat amb altres coses. Crec que en aquest cas primer necessitem veure quin tipus d'estiu volem com a família. I la part interessantíssima seria aconseguir que els adolescents aprenguin durant l'estiu una cosa que durant el curs moltes vegades no treballem, que és a pensar en els altres. I això m'ha pareix molt més interessant que la part acadèmica. I, a més, que va un poc de sa mà, no? Perquè un lloc que pensa en els altres millorarà un poc l'autocontrol i això el beneficiarà acadèmicament.
Molt bé, molt interessant. Madalena, no sé si vols concloure ja amb un parell de consells ràpids, després de tanta informació que han donat, quin consells donaries a les pares a l'hora de plantejar-se com aprofitar aquest estiu per consolidar coneixements, reforçar competències?
Crec que, en realitat, clar, això és un plantejament invers, però, en el fons, hi ha un tema molt important i és preservar la capacitat de concentració, perquè sense capacitat de concentració no hi ha aprenentatge. I què és el que més pot perjudicar la capacitat de concentració a qualsevol adolescent? Hi ha moltes coses, però no totes influeixen a tots els adolescents, però n'hi ha una que sí, que és el tema pantalles. Per tant, és molt interessant que aconseguim que el lot estigui fent coses que no passin sempre per un dispositiu digital.
Molt bé, i doncs ens ho apuntam, Madalena, moltes gràcies, i ja saps, com sempre, t'esperam un altre dissabte a No Venim amb Manual.
Fantàstic.
IB3 Ràdio és participació. No serveix qualsevol alarma perquè et despertis al matí. Aquesta, sí.
Bon dia, matiners. Com va sa cosa? Esperem que vagi bé.
Primer vol a Formentera. Desperta't de dilluns a divendres a les 6 a IB3 Ràdio amb Vicent Tur.
Hola a tots i a totes. Som en Joan Cabot, benvinguts a un nou programa d'Aire.
Anivava molt, que se van amagrir molt en el moviment, jo ja era casada, i ell tenia un cotxe.
Jo, mon pare, me comptava Sant Joan el 36 o 7 antes de jo néixer. Va estar a punt de desaparèixer.
Anaven a Sant Valls i duien dues cordes, ell deixeixi, i nosaltres en serració i això, mos vàrem arreglar sempre. De mallà, però...
El Fabiolet havia anat per més i va haver de fermar a Sasa un anell. No hi havia ningú per aguantar el dia.
Diumenge a les 10 del vespre, Aire, amb Joan Cabot i V3 Ràdio.
Miseri, que això ho va ser una miseri.
Gestionar la convivència entre pares i fills quan el fill torna a casa després d'haver acabat els seus estudis a fora. Na Marta just ha acabat els seus estudis i després d'un temps vivint de manera independent ha tornat a casa, una situació que, a més, cada dia és més freqüent per la dificultat d'emancipar-se dels joves, i per això ella avui ens ve a donar consells per una bona convivència. Bon dia, Marta.
Hola, bon dia.
Com estàs?
Molt bé.
Vinga, demem. Venim aquí a apuntar els teus consells. Sí. Anem a començar des dels inicis. Quan tu vas començar a viure fora de casa, de quines coses et vas adonar que abans no tenies tan presents? A nivell de responsabilitats, hàbits... Quins canvis vas notar?
A veure, un parell, un parell mallorquí.
Un parell mallorquí.
A veure, me'n vaig adonar que era molt fàcil que les escoles s'acumulassin si no les gestionava jo. Temes pues, com comprar, cuinar, rentar la roba...
Clar, n'hi havia una altra persona.
Clar. També coses tan senzilles que a casa ni te'n dones compte com pots contractar a internet. Tampoc és com a... se fa un poc un món, no? I també a casa de les tasques de la vida diària. Però sí que és vera que a mon pare i mon mare se feien, perquè sí que pues, porava rentadora, se feia net, però no, ni amb aquesta constància ni amb la sensació de que si jo no ho feia, ningú anava a fer.
Clar, això és un punt, eh?
Clar.
Molt bé. Clar, i després d'haver agafat aquesta autonomia, aquest ritme ja, no?, que tu ja t'has fet més responsable de totes aquestes tasques... Com ha estat això de tornar a casa? És fàcil tornar a caure en rols d'abans de pare i fill adolescent, tant d'una banda com de l'altra?
Sí. Tornar a casa és xocant, sobretot en el principi. És el que deim molt fàcil i quasi que inevitable tornar en aquests rols antics de que si te pregunten on vas, a quina hora tornes, o que s'adonin per fet que no s'han de fer algunes tasques de casa. Però, vamos, que també de l'altra part, que tu com a adolescent que eres en aquella casa, sense voler, pues, t'acomodes i deixes que els pares també s'ocupin una mica de tu.
No?
Sí.
Clar, però està molt bé que diguis que és un poquet de les dues parts, no? És un poquet inevitable. Clar, i com se fa perquè la relació de convivència, tot que ja han dit que hi ha rols inevitables, siguin més entre iguals, podríem dir, que els pares assumeixin que el seu fill és adult i pren decisions, i també que es fica entengui que ja no és un adolescent i té responsabilitats.
Sí, en aquesta part és complicat.
Estàs en procés encara.
Estem en procés, però una bona comunicació i un respecte mutu ja com a persona d'adultes és clau. O sigui, tant els pares com els fills ens han de fer l'esforç d'actualitzar la nostra manera de mirar-nos, de que ja no mos miram com un quasi com un fill i un pare, que ho som, clarament. Però que els pares han de poder veure que el seu fill ja pren decisions, que pot ser, a lo millor, pensar d'una forma diferent, però que no per això està equivocat, i que els fills han de fer pues, un poc el mateix, entendre que estem a casa seva, que també tenim responsabilitats i que conviure-nos només està sota el mateix sostre. És cuidar l'ambient de la família i de la casa, que en el final, que si volen que mos tractin com adults, no poden caure a tornar-se els nins en els que li fan tot.
Caram. No, molt interessant, perquè...
He reflexionat sobre tot
això. Sí, hem de dir que, clar, na Marta ha estat estudiant fora, na Marta venia des dels 11 anys, no venim en manual, sí, aproximadament, i he de dir que el teu discurs al llarg dels anys ha anat canviant. De quan tornaves als estius ara, veig que hi ha hagut tot un procés.
Completament diferent, sí, és el que té.
Molt bé. A veure, volem més cosetes així per posar-les en pràctica. Tu quin diries que són els aspectes més complicats de gestionar? els que tenen a veure amb el dia a dia i les tasques quotidianes, has fet de tenir ritmes, horaris diferents... Tu com ho veus en això?
Jo crec que un poc tot.
Tot, d'acord.
Sí. El ritme i les rutines diferents és un punt difícil perquè potser tu arribes més tard i tens ganes de sopar una hora que ells ja estan en el llit, o te despertes més tard i ells ja estan fent feina de sa casa i fent renou... Tot aquest tema de tasques, si no se xerra bé, poden aparèixer tensions, perquè potser també una part sent que ho està fent sempre tot i l'altra no se'n dona compte.
Uh-huh.
I, per exemple, en el meu cas personal, tema rentadores passa clau, això ja ho vaig dir una altra vegada que vaig venir. Seguim un poc igual, perquè mon pare sent que jo no em pos cap i jo sent que ell com m'atabala molt.
Que està tot el dia posant rentadores.
No? Clar. Perquè jo la poso quan ja m'he quedat sense roba neta.
Ah, anaven diferents ritmes, en aquest sentit, no?
Clar, clar, entonces s'han de repartir les coses d'una manera acordada, clara, que de dir, vale, un terme mig. I ara, per exemple, el que fem amb aquest tema és que mon pare posa programes de rentadora per tant, ara que està barato, que també és important.
També és molt bé, molt bé, un bon apunt.
I jo es de matí, com que m'aixec una mica més tard que ell matina més, pues ja les tenc jo.
Molt bé, és un bon acord. I dona'm acabar amb consells pràctics. Tu ja que tens totes aquestes experiències, quin consells donaries a les dues parts per aconseguir una bona convivència entre pares i fills adults?
Xerrar. Xerrar de què necessita cadascú, que espera, que no, que s'accepta i que no. I també pues, això, repartir les tasques de manera justa, encara que siguin pues, petites coses. Pues, tu pots ser rentadora i jo les tenc.
Acordar-ho tot.
Sí. Sí, sí. Important també respectar els espais i els temps de cadascun i tenir molta paciència. Perquè tothom està fent un esforç molt gran d'adaptació de ton pare deixar de veure't com es nin i de tu no caure també en el rol des nin, que el pare t'ho faci tot.
Ho posarem en els capítols estrella del manual, tot això que has contat, Marta. Ens ha agradat molt.
Gràcies.
Tornaràs?
Sí, sempre.
Ara ja te tenim per aquí.
Ara sí.
Oh, molt bé.
Lletres Ràdio és diversió.
Vols conèixer les històries més fascinants vinculades als establiments comercials de les illes? Els canvis generacionals i socials? Les anècdotes més sorprenents? En definitiva, la vida a través del comerç. Si és així, tens una cita obligada a IB3 Ràdio amb Emblemàtics, dissabte, a les 10 del vespre, amb Toni Treveria. Atenció, s'ha detectat un buit a la graella d'IB3 Ràdio.
Inici de recerca d'àudio.
Es prepara una selecció d'informació útil, consells, moments emesos a la ràdio pública.
Revisió d'arxius.
Equip de guàrdia, amb Pep Díaz.
Àudio localitzat.
Dissabte a les 11 del vespre, a IB3 Ràdio.
No, venim amb manual. Ens agrada molt escoltar quines són les aficions d'infants i joves. I per això avui tenim amb nosaltres un nin esportista que ens parlarà d'una activitat que li encanta, l'escalada indoor. El nom Abraham té 12 anys i ve a contar-nos que li agrada d'aquest esport i per què recomana provar-lo. Bon dia, Abraham, com estàs?
Molt bé, i tu?
Molt bé, gràcies. Explica'ns primer de tot com vares començar tu amb l'escalada, com te vares animar?
Pues jo, quan era petit, m'agradava molt pujar en els arbres i els meus pares me van dir que podia provar l'escalada i m'ha agradat i ja sabés.
Molt bé, és a dir, tot va començar pujant arbres. Sí. Molt bé, molt bé. I què és el que més t'agrada de fer escalada?
Pues que estic amb els meus companys, m'ho passo molt bé i m'agrada molt.
Molt bé. I ens has de dir, és difícil aprendre? Fa un poquet de por al principi?
Depèn de l'altura, però si no dus peus de mos, és possible que te caiguis, però baixa un matalàs i no te pots fer mal. I el millor sí que te va malament agafar les presses, però després ja practiques i ja te va bé.
Clar, i a més vas començant per diferents nivells, sí. No? Primer és més senzill, sí. Després ja canvies de color, no? Més complicat. Tu què creus que porta fer aquest esport?
Pues més autoestima, que autosuperació i també desenvolupar la musculatura i t'ajuda.
I quin consell donaries a altres nins o nines que tenen curiositat per provar-ho?
Pues que és un esport molt divertit i que ho poden provar i que si després no els agrada poden deixar fer-ho i que sí, és molt divertit i jo ho recomano molt.
Molt bé, i ens ho apuntam i esperem que tornis un altre dissabte a contar-nos com va evolucionant això de l'escalada. Moltes gràcies, Abraham.
De res.
I ara, com tots els dissabtes, continuem amb iniciatives i propostes dirigides a infants, joves i famílies. Començam amb una proposta juvenil, l'Street Music Palma. Ens ha explicat Nalau, dinamitzadora de l'equip Dinamo.
Aquest pròxim dissabte, 5 de juliol, de 6 i mitja a 9, al Parc de l'Oficina, arriba una nova edició de l'Street Music Palma, l'esdeveniment musical que organitza el Servei Dinamo. Aquest any comptarem amb les actuacions musicals de Avis, Sábados por la Tarde, Iker Mota, Didi, Amelie Horn i Àlex Melo. I també tindran diferents tallers dirigits a joves de 14 a 30 anys. A més, tots aquells que venguin podran aconseguir la seva tote bag. Us hi esperam!
Continuem amb propostes estiuenques. Ara que tenim més temps lliure, és un bon moment per llegir. Sabíeu que ja arranca la temporada de biblioplatges i bibliopiscines? Ens ho conta Cristina López, coordinadora de Biblioteques de Calvià.
Tornen la biblioplatja i la bibliopiscina de Biblioteques de Calvià. A partir de dia 30 de juny trobareu a la caleta de portals la biblioplatja en horari de dilluns a divendres de 9 a 2 i mitja. I la bibliopiscina a la piscina d'Escat d'Allà és dilluns i és dijous de 4 a 8 de l'hora baixa. I què hi trobareu? Trobareu les novetats bibliogràfiques, podreu consultar la premsa, tenim revistes, vos podreu fer carnet i podreu fer préstec i reserves. No vos ho perdeu. Recordeu, biblioplatja a la caleta de portals i bibliopiscina a la piscina d'Escat d'Allà. Vos esperam.
Ja ho sabeu. I acabam amb receptes refrescants i estiuenques que ens fa arribar la nostra bloguera de cuina, na Maria Ramos. Escoltau.
Hola a tots, ja tenim aquí l'estiu i també la calor. Així que vos venc a proposar receptes senzilles i refrescants per fer en família. En fruita ja sabeu que podeu fer quasi de tot. Gelats de plàtan en xocolata o de iogurt amb maduixa i fruit vermell. També podeu fer crema de meló, sorbet de pinya, mos de bercó o de fresa, per exemple. O smoothies, què tal un de taronja i melicotó? Si vos animeu, també podeu fer de gelats de tot tipus, fins i tot un de barrufet. I després, com sempre, tenim les galetes. No són tan refrescants, però podeu fer estiuenques en forma de taula de suf, de barca o de frigodedo. Tot això, si compartiu un vomit, molt millor. I trobareu totes les recetes al meu diari de cuina. N'hi ha moltes opcions d'estiu, així que si vos animeu, ja sabeu, a cuinar i a disfrutar molt. Bon estiu!
Gràcies, Maria. Podreu trobar les receptes a la seva pàgina www.mamala3.com. I ara, com sempre, toca esplar, no venim amb manual. Avui ens toca jugar. Aquest mes de juny s'ha celebrat el Dia Internacional del Joc. No venim amb manual, no volem acabar, és més, sense celebrar-ho, i avui hem decidit parlar sobre jocs i jugar. Per això aquí tenim a nins de 7 anys, en Fèlix, na Zoe i na Paula. Com esteu?
Bé!
Que vos agrada jugar?
Sí!
Molt bé, també tenim a nins un poc més grans, en Joel, que en té 12. Hola!
Hola!
Na Marta, que en té 15.
Hola!
I ja na Margarita, que ja és una de les nostres joves.
Oli!
Però té la veu de nina. Molt bé. I també tenim a pares i altres infants en el públic. Hola!
Hola!
Quina poca energia, pares.
Hola!
Ara, ara sí, ara sí. Vinga, anem a xerrar una miqueta amb els més petits. Quin joc vos agrada molt? Amem.
Els pares contra nins.
Molt bé.
Ostres, en ratllo.
Molt bé.
La Oca.
Per exemple, molt bé. I en qui vos agrada més jugar? Amb amics, amb família, amb padrins?
Amb família.
Amb família?
Amb pares.
Amb els pares?
Com mis primos.
Ah, molt bé, molt bé. Tot queda allà en família. I què feu quan guanyeu? Teniu alguna salutació o alguna cosa?
Iago.
Molt bé. I tu, Paula, què fas quan guanyes?
Res.
Res. Te quedes contenta per de dins, no? Molt bé.
Sí.
I quan perdeu, què feu? No digueu paraulotes ni res, eh? Què feu quan perdeu? Oh... Poseu careta.
Pues, a la pròxima ganaré.
Ah, molt bé, això sí, és un pues, bon esperit.
Posant careta.
Posant careta, sí. No? I, sí. I per què diríeu que jugar és guai? Per què és guai?
Perquè si haces un poco de pensamientos o algo así.
Clar,
perquè divertir-nos és lo important.
Molt bé.
I així és... Així aprenem molt.
Molt bé, clar que sí. Jugant s'aprèn moltíssim. I alguna vegada heu fet un joc inventat per vosaltres?
Sí, jo he fet uno que era el monstruo con mis amigos.
I tu eres el monstruo?
Que tenías que contar hasta tres.
Sí.
Y los otros tenían que correr por allí y esconderse.
Clar.
Si les pillaba, eran... Conmigo, el monstruo.
Molt bé, molt bé. I vosaltres? N'heu inventat alguna vegada?
Sí, jo amb ses lliteres faig un barco pirata.
Que molt bé, molt bé, molt bona idea. Amem, anem a veure si els més grans, els nins més, un poc més grans juguen. Amem, Joel i Marta, els nins més grans juguen?
Sí, sí, crec que sí.
Sempre
juguen. Videojocs. Però penseu que haurien de jugar més?
Sí, és la adrenalina de jugar con alguien, de picarte, de la competitivitat, és divertit.
Què porta jugar? Idò, més del que diu en Joel.
Que porta estar amb els amics i família i fer les relacions més connectades, passar-t'ho bé, que és una de les millors coses del món, i està bé.
Molt bé. Margarita, a tu t'encanta jugar.
Que guai, sí, a mi m'encanta jugar. Jo crec que no he deixat de jugar mai.
Molt bé. Anem a les pares, a veure si juguen. Vinga, anem a... Que aquí ens intentarà, en el dia del joc, aquí jugam tots. Bé, els pares jugau.
Sí, 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 jugam, jugam.
Molt.
Molt.
Molt bé.
Sí, sí. Sí, yo juego a encontrar las cosas que mi hijo de 15 años no encuentra.
Es un joc interesante.
A mí me gusta jugar a videojuegos, pero con tres niños pequeños ahora mismo como que no. Que
no te dejen gaire jugar. No. Tú en el parc.
Yo también videojocs. Y trato de incorporar a la nina también para jugar. Jugando todos juntos en el Roblox y jocs así para nins.
Molt bé, feu una miqueta de tot, eh? Sí. Idò, jo crec que segur que tots ara vos han entrat ganes de jugar, que sí?
Sí!
Idò, què vos sembla si feim un joc tot plegats?
Sí! Sí.
Idò, hem d'acabar jugant, esteu tot ben preparats?
Sí! Sí.
Molt bé. Avui jugarem a jocs que se poden jugar a qualsevol lloc i pels que no necessitem res. Són ideals per quan esperam a la consulta del metge, quan esperam a menjar a un restaurant, en un viatge en cotxe... Així que no hi ha excusa per poder jugar una estoneta. Tenim aquí a pares que seuen a taula, que són Nalida, Nugo, Antoni, Alfonso... No sé si m'he deixat algú. Com esteu?
Bien!
Molt bé. La Marta i en Joel, també, preparats?
Clar que sí.
Margarita, preparada?
A tope.
Els nins més petits, esteu preparats?
Sí.
El públic està preparat també?
Sí.
Sí, sí.
Molt bé. Idò, vinga, començarem amb un joc senzill i començarem amb els més petits des del públic i després seguirem a taula, d'acord? No val repetir, eh? Començarem. Què podem trobar a una ràdio? Els més petits, què podem trobar a una ràdio?
Muchas teles.
Vinga.
Antenes.
Vinga.
Micros.
Molt bé.
Micros? Ai, no. Cascos?
Molt bé. Vinga, seguim per taula.
Transistors.
Una ràdio, vinga.
Càmeres.
També, és que aquí tenim un estudi.
Botelles.
Botelles d'aigua, bé.
Ai, me l'ha quitat. Càmeres.
Música.
Molt bé, bé.
Els focos.
Vinga, la donem per bona. Bé, així ha assajat una mica, m'ha escalfat. I ara farem un joc de memòria i de colors. Jo vos diré un color... I el següent haurà de dir el color que jo he dit i afegir-ne un altre. I el següent haurà de dir dos colors i afegir-ne un altre. Així cada vegada més.
D'acord.
D'acord? Començarem amb els més petits. Amem, jo dic vermell i heu de dir vermell i un altre color. Vinga, Zoe. Has de dir vermell...
Vermell i groc.
Vinga, Paula.
Vermell, taronja.
No, però has de dir vermell, groc.
Vermell, groc, taronja.
Molt bé.
Vermell, groc, taronja, negre.
Vermell, groc, taronja, negre, lila.
Vermell, groc, taronja, negre, lila, blau.
Vermell, groc, taronja, negre, lila...
Blau.
Blau i... blanc.
Vermell, groc, taronja, negre, lila, blau, blanc i rosa.
Ala, pares.
Vermell, groc, taronja, lila, negre, blau, blanc i rosa i verd.
Venga, Lida, por
vale.
Tú.
Yo empiezo. Blanco, negro, lila, naranja.
No,
eso sí, bueno. Vermell, groc, taronja, negre, lila, blanc,
blau,
rosa, verd, azul ultramarino.
Més enllà de vermell, groc, taronja, ja no me'n recordo res més, me sap molt de gran.
Fort aplaudiment. Molt bé, molt bé. Ho estàu fent molt bé. I ara farem un altre joc. És un joc on els participants no poden dir sí, no poden dir no, ni poden dir pot ser. Eh? Començarem amb els petits. Podeu contestar junts. Eh? Vos farem preguntes. No podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser. Vinga, començam amb la Zoe. T'agrada jugar?
Más o menos.
Vinga, d'acord. Paula, has berenat avui?
Más o menos.
Fèlix, tens un unicorn a casa teva?
Clar.
Diu que clar.
Clar.
Som una ràdio?
Efectivament.
Molt bé, molt bé. Fort aplaudiment. I ara anem amb els gelots, els mitjans, per aquí. Molt ràpid. Vinga, Joel, saps llegir a l'inrevés?
Probablement.
Marta, alguna vegada has vist un pingüí amb ueres?
Segurament.
Joel, se fan por les patates fregides quan crugeixen massa?
A lo millor.
Marta, el teu llit té forma de nau espacial?
Sempre.
Joel, t'agrada anar a l'escola en pijama?
Molt.
Marta, saps què faràs per dinar avui?
Probablement.
Joel, és veritat que els gats dominaran el món en secret algun
Seguríssim.
Dia?
Seguríssim.
D'acord. Molt bé, molt bé. Aplaudiment també. I crec que ara anem amb els pares. Oh, heu d'anar molt ràpid, eh? Toni, t'has rentat les dents avui?
No.
Ai.
Mai ho
mai,
faig.
Mai. T'agradaria tenir un coet a la teva habitació?
Afirmatiu.
Lida, t'has posat mai calcetins diferents expressament?
Negativo.
Te menjaries una sopa de plàtan i olives?
Me menjaria dues.
T'agradaria tenir una habitació que gira com una rentadora?
Ja la tenc.
T'has posat mai sabon escabell pensant que era xampú?
Afirmatiu.
Afirmatiu. T'agradaria caminar damunt de coixins gegants tot un dia?
Quizás.
Has dit mai, estic arribant quan realment no t'havies començat ni a vestir?
Ho he dit sempre.
Oh, molt bé, aplaudiment. Molt bé. Vinga, i ja anem en sa darrera prova. Direm una frase i vosaltres l'heu d'anar dient amb veus diferents que nosaltres, bé, que jo vos diré, d'acord? Sa frase és un clàssic, és no venim amb manual...
Venim en marxa.
Correcte. Eh? No venim amb manual, venim en marxa. I començarem amb els més petits. Heu de dir, no venim en manual, veniu en marxa, com si fóssiu un nin molt petit.
No venim en manual, venim en marxa.
Bé. És que ja som molt petits.
Vinga, una, com si estessis adormida.
No venim en manual, sí, venim en manual.
Molt bé, a veure, i com si fossis un robot.
No venim en manual.
Molt bé, venim
en marxa.
I com si estessis menjant una llimona molt àcida.
Ai, no venim en manual. Ai, venim en marxa.
Molt bé. Com si tinguessis una patata que crema a la boca.
No venim en manual. Venim en marxa.
Molt bé. Com si fossis un globus a punt de rebentar.
Un globo?
Sí.
Això com és? No venim en manual, venim en marxa.
Com si tinguessis la meva posada càmera lenta.
No venim amb manual, venim amb marxa.
Però és habitualment com habla Toni.
Sí.
Anem, un amor important. Com si fóssiu, per exemple, Hugo, un senyor que canta òpera amb mal de panxa.
No venim amb manual, venim amb marxa.
I a tu t'he de dir, Alfonso, que t'ha tocat ser més difícil. Com si fossis...
Que el lobo?
Sí, una gallina emocionada.
Ella... Venim a manual, venim a marxa.
Perfecte, molt bé. Que vos heu passat bé jugant.
Sí.
Aquí jugant tots, eh? Així han celebrat el dia del joc, eh? Amb gent de totes les edats. Imaginació i passant una estona ben divertida. Ara hem de dir adeu i que cadascú ho digui com li doni la gana. Quan jo digui tres, eh? Podeu fer de gallina emocionada, de globus, de senyor que canta òpera amb mal de panxa, com vulgueu, eh? A la una, a les dues, a les tres.
Bye.
Adeu.
Adeu.